Víctor Alexandre, benvingut de nou.
Hola, Carme.
Espectacular. Escolta, aquesta manera de començar l'espai d'avui, inconfusible per obrir el cinema a la xarxa.
Oi que sí?
I m'imagino, i tant, com l'estàvem gaudint, eh?
Sí.
Ja només per començar, i això promet, perquè m'imagino que parlarem d'aquesta música tan fantàstica i cinematogràfica que va compondre l'autor d'aquesta banda sonora, no?
Sí, exacte. Avui parlarem de Max Steiner. Max Steiner era un músic austríac de Viena, va néixer el 1888 i després va migrar als Estats Units. Però és que avui dedicarem, doncs, en un cicle dedicat també a grans compositors, doncs, a la personalitat de Max Steiner, que és un dels grans compositors de tota la història del cinema. És a dir, que tots els amants del cinema, quan dius Max Steiner, es posen drets, perquè és un dels grans.
I nosaltres a partir d'ara, eh?
No, sí, realment. I a més, és l'autor d'Allò que el vent s'endugué. Pensa que s'han escrit milers i milers de bandes sonores pel cinema. Però si n'hi ha una, si hi ha una banda sonora que representi el cinema en si mateix, el cinema, és justament aquesta, Allò que el vent s'endugué, aquelles primeres notes inicials. El tema de Tara és el cinema. Quan parles de cinema i sona aquesta música, és el cinema per excel·lència. Com he dit, Max Steiner doncs, havia migrat als Estats Units. Als 26 anys se'n va, esclata la Primera Guerra Mundial i ell se'n va als Estats Units a fer una mica de canviar de vida. Aleshores s'obre camí a Nova York i fa d'arranjador i d'orquestrador de comèdies musicals, de Jerome Kern, de George Gershwin, però poc després, quan arriba al cinema sonor, ell s'introdueix en el cinema sonor i signa un contracte amb la RKO, que era la de Howard Hughes, i aleshores doncs, comença a treballar per a la pantalla i de seguida doncs, guanya un Òscar. És a dir, que té molta sort i guanya un Òscar de seguida. Va ser per la pel·lícula El delator, de l'any 1935. Després inicia una etapa molt fructífera amb la Warner, especialment amb l'actriu Betty Davis. Amb Betty Davis va fer 18 pel·lícules. Va posar música a 18 pel·lícules de Betty Davis. I una d'aquestes bandes sonores, per la qual va guanyar un segon Òscar, doncs va ser Now Voyager, que aquí a casa nostra es va estrenar amb el títol de L'estranya passatgera.
Ara escoltàvem part de la banda sonora de L'estranya passatgera i deies abans, Víctor, que Max Steiner és un dels compositors més venerats pels amants del cinema. Suposo que hi ha d'haver unes raons concretes i quines són exactament aquestes particularitats que fan que sigui tan reconegut?
Sí, és un cas singular perquè amb ell, amb Max Steiner, la música cinematogràfica va fer una evolució extraordinària. Va introduir... Ell era un home que no experimentava sempre. No era un d'aquests artistes que, mira, han trobat el seu estil i el continuen
fent
sempre, sí, perquè com que els funciona, doncs van vivint d'allò sempre. Ell experimentava sempre coses noves i aleshores va introduir una cosa que no s'havia fet, que era dividir la música, crear temes específics pels personatges, pels caràcters de la història.
Sí, era una mica música a la carta, no?
Sí, una mica pel personatge, per configurar la personalitat de l'individu en qüestió, de l'actor, de l'actriu, etc. La música, doncs, el vesties, a part de vestir-lo físicament, el vestia musicalment perquè l'espectador, més o menys, encara que fos de manera inconscient, tingués una visió més completa d'aquell personatge. De manera que ell, doncs, aleshores desenvolupava una cosa que sembla lògica avui dia, però que en aquell moment no s'havia fet, era aquesta. Però si abans hem dit que Max Steiner va escriure la música de 18 pel·lícules de Betty Davis, també és veritat que va treballar molt amb Humphrey Bogart. Va fer moltes bandes sonores per pel·lícules de Humphrey Bogart. Per exemple, El son etern, El tresor de Serra Madre, Cayo Largo, o també Casablanca.
Ara escoltàvem, Víctor?
Sí, ara escoltàvem doncs Rio Bravo.
Rio Bravo.
Que és una altra de les bandes sonores que va compondre aquest gran músic del qual avui parlem. És que... Digues.
No, que anava a dir que això ho hem comentat ja altres vegades quan hem parlat de grans compositors, de pel·lícules, la importància que arriba a tenir la música, el paper tan fonamental a l'hora d'explicar la història i la força que li acaba donant. Que vaja, si traguéssim la música d'aquestes pel·lícules, es quedaria pràcticament nua la pel·lícula.
Sí, té una importància vital, forma part del llenguatge, és un altre element de la història que ens estan explicant. I si treus la música, estàs traient un element important, oi? De manera que i això, en això el paper de Max Steiner va ser determinant, perquè Steiner tenia un do especial, el do d'imprimir, doncs, a la seva música, només començar amb els títols de crèdit, ja et situava en la història. Tenia una força amb aquella música, només amb els títols, encara no hi havia història, però tu ja entraves en tot allò i tenia la sensació que anaves a veure una gran pel·lícula.
I tant.
Una gran història. I això té molta força, clar. Steiner, a més, era un home molt dúctil, de manera que va compondre música per diferents, no només un tipus d'un gènere, sinó per gèneres diversos. Per exemple, va fer el gènere d'aventures, El falcó i la fletxa, western, doncs Va morir amb les botes posades, la càrrega dels genets indis, drama, havia fet Amarga victòria, El manantial, també melodrama, Jezebel, La carta, Mildred Pierce. I a la seva darrera etapa també va compondre diverses bandes sonores per pel·lícules que li demanaven... Bé, eren pel·lícules per llançar actors i actrius joves de llançament, perquè fessin carrera. I eren pel·lícules una mica de segon ordre, però va fer, per exemple, doncs, Parrish, Susan Slade, Més enllà de l'amor, i aquestes noves estrelletes eren Troy Donahue, Connie Stevens, Sandra Dee, Susanna Pleget, aquest tipus de pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser un drama que aquí es va estrenar amb el títol de En una illa tranquil·la al sud, però que en realitat es deia A Summer Place.
Una altra banda sonora també coneguda almenys per al món de la ràdio, jo crec que alguna vegada s'ha fet servir de sintonia en més d'un programa.
Segurament, sí, es presta molt. Sí, 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 sí.
Doncs Víctor, què et sembla si per acabar ens parles una mica del final de la vida artística i personal de Max Steiner?
Sap greu perquè molts d'aquests grans músics, aquests genis, no han acabat com mereixien, han acabat sempre una mica arraconats, sap molt, molt de greu, com saps, sense el crèdit i la consideració que mereix la seva obra i que a més és un llegat meravellós. Max Steiner va dedicar tota la seva vida a la Warner, va signar un contracte amb la Warner, com hem dit, i ja no se'n va separar mai, va treballar per sempre més, però, esclar, la indústria també canviava i aleshores doncs, ja havíem parlat en un altre espai aquí mateix dient que els músics sinfònics començaven a quedar arraconats i també la Warner se'l volia treure de sobre, és a dir, el tenien allà contractat però no li donaven feina. No li donaven feina, perquè la feina que ell feia ja no els agradava. I aleshores, doncs, esclar, ell va veure menys tinguda tota la seva tasca creativa i ja només feia coses petites, puntuals, a vegades fins i tot per alguna altra productora que el cedien perquè ells no li encarregaven res. Ell hauria continuat treballant, però no li donaven res. I aleshores va morir a Hollywood el 27 de desembre de 1971, a l'edat de 83 anys. Els amants del cinema, però, no oblidarem mai Max Steiner, perquè sempre, sempre, sempre li estarem molt agraïts per la música meravellosa que va compondre i que ens va fer estimar el cinema. I per això li direm avui adeu, escoltant la banda sonora de Centaures del desert, de l'any 56, una obra mestra de John Ford i una obra mestra de Max Steiner.
Gràcies i fins la propera, Víctor.
A reveure.